Més o menys art. Un programa on et parlarem de museus, col·leccions d'art i nous moviments artístics. Més o menys art.
Hola, això és Més o menys art, a l'autoaula de control Dani Padilla i a la veu Vanessa Vilés. Avui a Més o menys art m'agradaria parlar del nou museu instal·lat a la ciutat de Màlaga, una sucursal del Pompidou de París. També comentarem la vida i obra de Miquel Barceló i per la proposta de la setmana us convidem a quedar-nos a la ciutat de Màlaga i així començarem avui Més o menys art. Miquel Barceló neix a Mallorca. La seva mare era pintora de paisatges tradicionals i això el va fer estar en contacte amb la pintura i els pintors. El va ensenyar a pintar i l'influirà en la seva vocació artística. Comença a estudiar art a l'Escola d'Arts Decoratives de Palma de Mallorca i després a l'Escola de Sant Jordi de Barcelona. L'any 74 viatja per primera vegada a París i serà aquest viatge a la capital europea de l'art i la coneixença d'artistes com Dubuffet, Clee o l'art brut o l'art marginal del que parlàvem en un programa anterior de Més o menys art, on es defensen pràctiques artístiques fora dels patrons convencionals de l'art i dels circuits marcats per l'art. Seran els fets que més influiran en la seva obra i en la seva manera de treballar. Comença a experimentar amb diferents materials i diferents tècniques artístiques a la vegada, incorporant materials orgànics, formes o formes a les seves obres. La seva obra comença a ser reconeguda a la 16a Bienal d'Art Modern de São Paulo, l'any 81. Els seus motius zoomòrfics arrelen en la seva obra i elaboren numerosos collages amb cartrons i dibuixos que enganxa sobre la tela de llenç. El director del document, Saté Kassel, el convida a exposar sent l'únic artista espanyol que hi exposarà. Els anys 80 són l'època en comença a exposar per tot el món, com per exemple al MoMA de Nova York, a París o a Bordeus. Es posiciona com la nova revelació de l'art espanyol. L'any 86 rep el Premi de les Arts Plàstiques per al Ministeri de Cultura. Després del seu primer viatge per Àfrica, decideix instal·lar el seu taller a Mali. Influït pels artistes locals, comença a fer servir els seus pigments, a incorporar residus fluvials a les seves obres i a treballar amb altres materials com l'argila. Les seves obres es tornen més denses, més fosques i es deixa influenciar per la natura africana. L'any 92 es posa a Arco les seves primeres escultures en bronze. S'inaugura l'exposició al Centre d'Art Contemporani de Barcelona, Barceló, 1987-1999. Continua treballant amb la il·lustració, la ceràmica i les escenografies i pintures. L'any 2003 rep el Premi Príncep d'Astúria de les Arts. Combina la seva vida a Palma amb les seves estades a Mali i a la ciutat de París. Comença la restauració de la catedral de Palma. Existeix un llibre sobre tot el treball que es fa, que es diu La catedral sota el mal, ja que li agrada de documentar tots els grans treballs que fa amb il·lustracions o imatges. En la restauració de la catedral es veu quin és el seu procés intel·lectual i artístic, que va gestant cap a l'extracció. Són uns 300 metres quadrats que va costar com uns 4.000 milions d'euros i on a través de l'argila va recreant una enorme mural amb els motius marins del Mediterrani. Un retaule de Crist sense la creu, envoltat del mar de Mallorca, una pell de ceràmica que envolta tot i que és d'una gran bellesa i virtuosisme.
Thank you.
L'any 2007 serà investit membre honoris causa per la Universitat de les Illes Balears. Se li fa l'encàrrec de la cúpula de la sala 20 o la sala dels drets humans i l'Aliança de les Civilitzacions a l'ONU, a Ginebra, que s'inaugura l'any 2008. He de dir que aquesta obra m'agrada moltíssim, ja que considero que fa una instal·lació digna d'un gran artista per un encàrrec tan arcaic i retrògrad com pintar una cúpula d'un edifici. Per aquest encàrrec va ser molt criticat al nostre país, ja que no va agradar perquè no era figuratiu. Eren uns 1.400 metres. Inventa un artefacte per pintar les seves estalactites, ja que crea una immensa cova de mar, com les que hi ha a Mallorca, les que estan sota el mar, ja que ell comenta que per ell les coves són el primer lloc de reunió dels humans i fa una primera capa amb més de 23 tipus de colors que va pintant les ja estalactites fetes d'argila. Després, tots els colors del fons i fa uns 24 tipus més o menys. Són recoberts amb un gris per zones i capes com si fossin les zones del mar. I de fons es veuen els colors. És preciós. Sembla molt, molt interessat com aconsegueix que la natura, l'entorn, on hi influeixi en la seva obra i, en la seva, i es converteixi en art. Existeix un documental de com va començar a treballar en aquest projecte i de tots els problemes que va tenir per aguantar la pintura, fins que a través de l'experimentació ideia una mena de pistoles d'aigua, però per pintura, que aconsegueix que la pintura s'enganxi a la cúpula i que caigui en forma d'estalactita, sense que caigui al terra. Segons ell, porta a l'extrem la pintura mural, ja que feien els grans artistes com Miguel Ángel o Giotto, però pintant contra la gravetat. De veritat, us convido a veure el documental perquè és molt interessant i explica molt bé quin és el seu món artístic, tan a prop del mar de Mallorca i de la natura d'Àfrica. Pel Museu del Louvre fa unes representacions de la Divina Comèdia que a mi em recorden les pintures de les coves primitives o de les obres d'art que fan artistes de la ceràmica africana, on s'insinuen formes però no es delimiten i tot queda a la nostra imaginació. Ha estat el primer pintor viu en exposar al Louvre. Barceló és un artista polifacètic. Ha publicat llibres d'il·lustracions, ha fet escenografies, escultura, pintura, il·lustracions. Les seves obres han arribat a preus altíssims amb subhastes actuals, uns 4,4 milions d'euros. De fet, durant un temps l'acompanyava la Moletilla, que era l'artista viu que més car estava en el moment. Anècdotes a part sobre el preu de les seves obres, podem dir que és un gran artista espanyol de molta importància dins del món de l'art, que sap unir art contemporani i tradició. Les tradicions ancestrals que van des de l'art fet pels primitius i que pintaven amb els dits i pals a la tradició pictòrica del barroc, amb artistes com Velázquez, Tintoretto o Rembrandt, unit a l'art brut, acompanyaran la seva manera de treballar per sempre. En destaquem l'agressivitat de les seves obres que anul·len la resistència de l'espectador i aporta a un món pictòric inigualable i fascinant. El 2014 va rebre el Premi de les Arts Gràfiques que dona l'Acadèmia de San Fernando per la seva trajectòria de 30 anys com a artista i la seva dedicació. La segona part del programa la voldria dedicar a la ciutat de Màlaga i al Museu Pompidou, que inaugura la nova seu en aquesta ciutat. El Pompidou de Màlaga, el Cubo, com s'està popularitzant entre els visitants i veïns de la ciutat de Màlaga, ha obert ja les seves portes a la ciutat. Els quadrats de colors que l'artista conceptual Daniel Burén ha dissenyat per l'espai són una metàfora sobre la vida cultural i museística de la ciutat i sobre la superposició de museus en aquesta ciutat andalusa. De la Torre, que és l'alcalde de la ciutat, que era de professió enginyer agrònom i sociòleg, molt aficionat a l'art, i volia fer de la ciutat de Màlaga un lloc referent per l'art i ser alguna cosa més que un destí turístic de sol i platja. En l'actualitat, a la ciutat de Màlaga trobem el Museu Picasso, el Museu de la Casa Natal de Picasso, el Museu Thyssen, el Pompidou, una sede del Museu de Sant Petersburg de Rússia, el Centre Contemporani La Tèmica, el Museu d'Art de Belles Arts de la Duana. L'alcalde de la ciutat volia fer de la ciutat un lloc de destí turístic, amb més valors culturals i de primer ordre, i aprofitar que fins a la zona van molts turistes estrangers i ser un punt cultural i diferenciar-se de la resta de destinacions turístiques de sol i platja que trobem a Espanya. Aquest projecte del Pompidou es va gestar l'any 2008 i tots saben que és temporal. La idea del Pompidou és que viatja per diferents ciutats. La cultura representa més d'un 4% del PIB del nostre país, fins i tot després d'aquests anys amb un 21% d'IVA. Però res és gratuït i el Pompidou ha cobrat a la ciutat uns 4.000 milions d'euros per estar a Màlaga i en el que ells anomenen el Pompidou experimental, ja que la idea és que viatgi no sols per Europa, també per a Sud-amèrica i per Àsia. Al Pompidou de Màlaga hi ha unes 90 obres de primera qualitat de l'art, tant de les primeres avantguardes fins a la postmodernitat. La segona part de la col·lecció va relacionada amb la metamorfosis, l'autorretrat, el cos i l'home com a animal polític, ja que el Pompidou, des que va obrir la primera vegada l'any 1977, sempre ha tingut una col·lecció privada de gran qualitat, valenta i com a espai de reflexió i discussió entre els artistes, el món i la societat. A part, hi haurà tres exposicions temporals per anys que venen directes del Pompidou de París i que valen la pena com la del cinema del surrealista o la dels dibuixos de Miró. Però aquest projecte també planteja dubtes, perquè en què ompliran el cubo quan el Pompidou s'emporti la seva gran col·lecció a un altre destí? Fet que ja saben què passarà? Potser no era necessari construir un nou espai per albergar aquest projecte, i hagués estat igual d'important per la ciutat i per la cultura fer-ho en un edifici ja construït. I ja que hem dedicat la segona part a parlar de la ciutat de Màlaga i del nou Pompidou, us convido a que visiteu aquesta bonica i des de fa un temps cultural ciutat. Jo encara no he vist aquest nou museu, però sí d'altres, i us els recomano. Em va agradar especialment l'adaptació que han fet al Museu Picasso, que era un antic monestir i la restauració és brillant. així hem arribat al final de Més o menys art. Avui hem escoltat Family, Litoral i Els planetes. Where will she go? What shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door. What costume shall